Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri.
Obrirem amb una entrevista amb diversos temes. Avui l'entrevista Green amb Solideo, el director comercial i el seu cofundador ens acompanyaran. Energia solar amb una explosió realment espectacular i ben definitiva amb dubtes, molts dubtes de moltes persones, perquè clar, és una novetat i de vegades aquesta nova estructura no és fàcil de digerir. Llara, Triple Plus i Consum Responsable, un altre rècord històric de reciclatge a Catalunya, Mobilitat Green, torna la Setmana Europea de la Mobilitat i Empresa i Comerç a Triple Plus, atenció, una marca, i ho diem directament, AEG, perquè val la pena remarcar-ho, ens porta la primera rentadora amb filtre de microplàstics, això que deixen anar els teixits sintètics i que va cap als oceans, les aigües i els mars i contamina milions i milions i milions de tones. Doncs si comprem una AEG, aquest problema pràcticament queda solventat. Som digitals, Cat Ràdio, meteomauri@catradio.cat, al Facebook 28.450 seguidors i en poques hores arribarem a 70.000 seguidors a Twitter. Moltíssimes gràcies.
Quin temps ha fet?
A quin temps ha fet? Els últims 8 dies ens han portat rècords de calor, fortes ventades, els rècords de calor sobretot enregistrats en l'àrea de l'Empordà i algunes comarques doncs, del voltant, amb màxims històrics per un mes de setembre dels últims 30-33 anys, en els casos amb més anys de registres. I a més, alguns dies també hem tingut algunes tempestes. Com dèiem, fortes ventades. Les tempestes més aparatoses ara fa un parell de nits, amb més de 6.000 llamps damunt de Catalunya, amb precipitacions quantioses al voltant del Camp de Tarragona i també en alguns sectors del Pirineu, 20, 25, 30, gairebé 35 litres per metre quadrat. Les últimes hores, però, ens han portat una temperatura més normalitzada.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel de Termes Victòria.
Fotografia preciosa des del punt de vista estètic amb aquesta obra d'enginyeria que és la presa de Canelles, frontera de Catalunya i Aragó. Veiem a mà esquerra terres aragoneses i a mà dreta terres catalanes. És la presa de Canelles fotografiada des de la mateixa paret de la presa. Foto del passat dia de la Diada, l'11 de setembre. Helen 3.0, l'autor o l'autora.
L'entrevista.
Bona tarda, anem a l'entrevista?
Vinga.
Sí?
Som.
Escolta, parlarem d'una cosa que, bé, que no l'havíem sentit mai.
Fotovoltaica?
Fotovoltaica, plaques solars.
Què en dius?
Et sona?
Què em dius? Qui s'esperava tot el que està passant? Deixa'm que et digui que el que està passant a la fotovoltaica en aquest país és molt curiós, és molt ben curiós. I, sobretot, a la velocitat a la que s'estan produint els fets i a la que s'estan donant els aconteixements, que ara ens haguem de demanar una mica de serenor i una mica de prudència a l'hora d'instal·lar fotovoltaica, no m'ho esperava mai de la vida. I que s'estiguin creant plataformes ciutadanes i fins i tot grups ecologistes dient que prou fotovoltaica és una cosa que em té absolutament perplexa. No sé si tu estàs amb les mateixes situacions. És a dir, no sé què està passant en aquest país.
Absolutament, perquè és... Clar, què fem? És a dir, decreixem directament? No ho sé, parem sí, i caiem de PIB un 10%. I bé, qui ens paga... Qui ens paga la festa aquesta de caure un 10% del PIB?
Els fabricants de plaques, les empreses instal·ladores que han agafat experiència, que tenen ara el potencial per donar servei, que tenen la capacitat, com mai l'havíem tingut, de donar resposta a la petició dels ciutadans, ara resulta que són els culpables d'un model que diuen que no funcionarà, perquè està...
Clar, és a dir, a veure... És que no acabaríem. O autopistes elèctriques des de l'Aragó, Parc Tramuntana, plaques...
Per això
etcètera.
Nosaltres continuarem defensant el que sempre hem defensat i continuarem fent el que crec que s'ha de fer, que és promoure la instal·lació de fotovoltaiques.
Fem 10 anys aquest mes de novembre i fa 10 anys que parlem del mateix. Tu imagina't...
Exactament el mateix. No ens hem mogut d'aquí.
No ens hem mogut. És així. Solideo. Rafael, Rafa Reyes, CEO i cofundador de Solideo. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Francesc. Què tal?
Àngel Baños, director comercial i cofundador també de Solideo. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Explosió brutal, sideral, del vostre sector.
Explosió brutal, sideral, però també tenint en compte que no tothom pot estar d'acord sempre amb totes les iniciatives que es fan, però sí que és veritat que el sector de la fotovoltaica és un sector que Espanya no tenia la maduresa que sí que tenia Europa, perquè havien fet un tap en tota la no? Des del 2009 fins al 2018-19.
Senyor Soria i successors.
No, abans, Miguel Sebastián, és a dir, que abans,
sí, és veritat.
No és només Soria.
No, és veritat, continua, és veritat. Però va ser Miguel Sebastián el famós peatge al sol que comença aquí, doncs llavors aquí hi havia un tap i el sector no existia pràcticament, no? Hi havien quatre empreses que sobrevivien com podien.
I amb una seguretat jurídica terrible.
I les persones, doncs, ningú s'atrevia a ser autoconsumidor, ni empreses, ni persones, ni ningú, no? Doncs ara el que està passant és que aquest sector està madurant. Comencen a haver-hi professionals, comencen a haver-hi empreses que comencen a fer les coses mitjanament bé, comencem a tenir materials, comencem a tenir una tecnologia, adoptant una tecnologia, la gent comença a entendre quina és la tecnologia que s'ha d'instal·lar perquè després el dia de demà aquesta tecnologia pugui migrar, es pugui ampliar o pugui ser complementària amb altres elements també d'eficiència energètica, que les plaques solars no és l'únic, és el pal del paller, és el primer pas que s'ha de fer, però no és l'únic, evidentment, i per tant s'estan creant llocs de treball. Nosaltres a Solideo, només com a exemple, el 31 de desembre del 2021, és a dir, fa 9 mesos, eren 90 persones i avui som 210. O sigui...
Això dona prova de la velocitat
90,
aquesta que parlàvem.
90-210 en 9 mesos.
Sí. I de la que parlaves. Una pregunta, ara entrarem en els temes, però una pregunta. Creieu vosaltres, i heu fet un exercici de reconeixement de que potser s'hauria d'haver fet un esforç en comunicació de per què veníeu i per què era i quina és l'aportació que fa a la societat la fotovoltaica, és a dir, que sou part de la solució.
És que nosaltres mai hem parat d'intentar fer-ho, és a dir, ha sigut el nostre objectiu, és a dir, nosaltres el que parlem, utilitzem una paraula que potser no és la més apropiada, diem que hem d'evangelitzar a la societat.
Aquesta la faig servir, quants anys fa Néstor Gómez a l'altra banda de Peixera, que evangelitzem?
És que al final... Creus que s'ha fet aquest esforç?
Cada vegada més. Nosaltres veiem que la societat cada vegada està més madura, les converses que tenim, els nostres comercials, quan parlen, quan expliquen les solucions, que les converses que es tenen avui en dia estan a un nivell que no estaven fa 10 mesos o fa 12 mesos. Realment sí que ha millorat. Nosaltres sí que veiem. Veiem, per exemple, en altres zones d'Espanya, nosaltres hem obert delegació a Madrid, a Màlaga i ara properament a Alacant. Aquí, per exemple, a Madrid, veiem que no hi ha la maduresa que hi ha a Catalunya, per exemple. A Catalunya, tota la part del Mediterrani, hi ha una maduresa una miqueta a nivell social respecte a la fotovoltaica un punt més enllà que a Madrid. I realment estem veient aquesta evolució i a Madrid ho veiem, no, Àngel? Que realment és com aquí fa un any, potser.
De fet, el que ens més ens va sorprendre quan vam anar a Madrid és que era com el sector quan nosaltres vam començar gairebé el 2019-2020 aquí, doncs el 2021 estaven allà a Madrid. Ara sí que estan accelerant, al final és una emergència que tenen. A més, allà tenen, necessiten sistemes de calefacció també més intensos que nosaltres, fa molt més fred. La factura de gas, que també parlarem avui no una estona, doncs tenen un problema gran, perquè aquest hivern tindrem bueno, una complexitat molt gran, a veure com moltes famílies afronten mm-hmm. aquesta situació.
Mm-hmm. Clar, anem a distingir. Aquí tenim segurament tres fronts. El de la unifamiliar, uh-huh. el de la comunitat de propietaris. Recordem que crec que Espanya en general és el segon país d'Europa en què la gent viu més en pisos. Uh-huh. Per tant, gairebé tothom viu en pisos, però no tothom. I després tres a nivell industrial uh-huh. o comercial. Com podem fer una mica de resum aquestes tres potes de clients? Com estan evolucionant? Què us trobeu quan aneu a visitar aquests tres mm-hmm. àmbits?
La casa unifamiliar és el més simple, perquè al final és una família que ells decideixen i és una acció més ràpida. Al final ells fan uns quatre números, veuen que és una cosa que els interessa, que tenen estalvi i que a més acompanya una mica amb la seva ideologia. I és el més senzill. Al final, per exemple, nosaltres el que trobem molt a les comitats de veïns, doncs que al final tu t'has de posar d'acord amb molta més gent, és més complex explicar el sistema. Vale? Tu saps bé també. Vale? Però al final en un particular doncs, expliques doncs, que les plaques solars com funcionen, que generen energia, que necessiten uns equips, que d'aquesta manera aprofiten l'energia. A una comunitat de veïns, a part d'explicar-li això, li has d'explicar com és el repartiment d'aquesta energia, com es pot dividir, com a cada veí ja es dona un percentatge, que després, si voleu, podem entrar més al detall. Uh-huh. I l'empresa, ara mateix, és que ho necessita. O sigui, està perdent molta competitivitat amb els preus d'energia que tenen.
Tinc la sensació que l'empresa no acaba d'enlairar-se prou. I per què? Perquè les vegades que m'he enlairat els últims mesos precisament pel país, ja sigui en una muntanya, ja sigui l'aeroport del Prat, ja sigui d'alguna altra manera, mires els terrats de les empreses... Sí, però...
D'un-hi-do.
Però grans naus, grans empreses que dius, però què esteu esperant?
Falta molt. Pensa també que les empreses també tenen, cada empresa té la seva complexitat i el seu model de negoci. Llavors, fer la inversió uh-huh. en plaques solars ha de ser algo que encaixi molt bé. Llavors, s'ofereixen uns productes diferents de finançament, uh-huh. perquè al final una empresa que ha de dedicar 200, 300, 400.000 euros a una instal·lació fotovoltaica, doncs, ostres, amb això puc comprar estoc per abastir el meu negoci durant els pròxims mesos. Llavors, estan en una situació que és complicada, mm-hmm. també. Llavors, empreses que estan més sanejades, entre cometes, i que ho poden fer, no s'ho pensen. I empreses, doncs, que al final han de buscar models on això ho necessiten, perquè al final la factura de llum arriba cada mes i han de pagar. Però, bueno, entenem que també has de fer un tancament de pressupostos, llavors doncs, ho has de fer a un any vista, o sigui, bueno, és més complex, és més lent, entre cometes, perquè
potser,
sí que s'activen molt.
Potser, per tant, li queden uns mesos, un any i mig, d'haver-hi una explosió una mica més visible, no ho sé, eh?
A veure, també el tema dels ajuts en aquest sentit sí que va paralitzar molt la indústria, i, per exemple, durant 6 mesos la indústria va estar molt parada perquè estaven esperant els ajuts, i com està muntat, que no sé si entra el detall, però tu havies de primer...
demanar-ho.
Sí, havies de demanar primer la subvenció i fins que no la podies tramitar, no podies instal·lar. Amb el timing que va haver entre que va sortir la llei i es va aplicar i demés, doncs es va parar tot. Llavors ara portem 8-9 mesos, totes les empreses del sector i més les que es dediquen més només a industrial desbordades, perquè és que ara tothom ho vol ja. Tothom ho vol ja.
Però, perdona, més enllà... És que, perdona, els sectors... Ara obrirem un meló. Els sectors no poden ser subsidiaris dels ajuts eternament. Estem d'acord?
No, de fet és que no feien falta.
Avui dia, amb el preu que tenim al quilowatt, amb el preu que tenim l'energia, amb el baix cost que ja tenen les instal·lacions, amb la competència que heu entrat tots vosaltres...
Un payback molt raonable.
Molt bé.
Sí.
Això encara fa que la gent dubti?
Sí, nosaltres la gent dubta? Sempre dèiem a totes les instal·lacions industrials, a tots els gerents d'empresa sí, o financers, sí. dèiem, escolta, no comptis amb la subvenció del Next Generation, la no subvenció cal. Ha de ser un afegit, un valor afegit.
Val, un premi.
Una més a més. Una més a més. O sigui, amb el...
Tu compta amb el que presentes de la factura
amb el teu estalvi,
i després...
Ja està. Però clar, acaba de sortir una llei que diu tindràs un ajut del 35% o d'un percentatge determinat i fins que no hi ha hagi un reglament i fins que la Generalitat no habiliti la pàgina web per demanar els ajuts, o sigui, ells saben que tindran un percentatge considerable i que és qüestió de mesos, d'esperar-se uns mesos, no els hi va d'uns mesos. Llavors la gent s'esperava. I el que va passar és que des de l'agost que va sortir la llei fins al desembre o gener que es van poder començar a demanar aquests ajuts, es va parar tot.
Vols dir que té un efecte, de vegades aquests ajuts tenen un efecte dissuasori.
Exacte. Nosaltres veiem que realment aquestes empreses, la decisió ja l'havien pres.
I tant.
Simplement que quan va sortir l'ajut van dir, jo la vull aprofitar.
Clar, efectivament, amb ajut. Si pot venir amb ajut, amb ajut.
Exacte. Però la decisió estava presa ja prèviament. De fet, es va paralitzar aquesta decisió. I es va endarrerir.
I en el cas dels ciutadans, el missatge que s'està traient al ciutadà és que, independentment de que sigui ajudar el planeta, independentment de que sigui ser autosuficient, és que econòmicament és una inversió amb un retorn, crec que vosaltres ho dieu, amb un retorn...
José Luis, quantes vegades hem dit que ajudar el planeta motiva molt poquíssim. I ajudar la butxaca motiva moltíssim.
Més. Però vosaltres, crec que vosaltres ho dieu, això, que és una qüestió de pura, tant si t'agrada com si no t'agrada l'ecologia i el medi ambient.
Nosaltres dic, ho has de fer. De fet, ara mateix, si mirem una miqueta de dades, històricament a Catalunya existeixen 33.272 instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum. El 2021 es va fer el 38%, que són 12.796. Fins a data d'avui, en el 2022, portem 12.399, és a dir, pràcticament les mateixes que tot el 2021, que és un altre 38%. Vol dir que de tota la història que hi ha, pràcticament tot s'ha fet en els últims, entre el 2021 i el que portem de 2022.
Vosaltres coneixeu, com a empresa, el 2019?
El 2019, just en el canvi regulatori.
Tu, quan vau crear l'empresa, vau fer un pla d'empresa i un pla de creixement, evidentment.
Evidentment.
Us ha superat? Es pot morir d'èxit?
Es pot morir d'èxit i ens ha superat amb escreix.
I teniu capacitat de resposta i de donar servei, tot i que...
Aquest és el nostre dia a dia. És
clar,
comprar, tenir materials i la capacitat de... El nostre stopper no és la capacitat econòmica, el nostre stopper és la capacitat de vestir-nos de materials i de professionals.
Clar, anem als professionals. És a dir, una de les preocupacions de la gent que instal·la és si vindrà Martínez i la seva quadrilla i muntarà les plaques i després...
Efectivament.
Adéu-siau, perquè, per desgràcia, no amb el vostre sector, sinó amb molts sectors econòmics, doncs passa que professionals solvents d'oficis, etcètera, anem, diria, molt justos.
Això és el que comentàvem, que el sector és molt immadur encara, s'està acabant de fer, i llavors aquí doncs està entrant tothom, no? I de repente s'ha generat un sector que no existia. Hi ha una oportunitat de negoci que no existia i ara aquest sector l'estan ocupant empreses de tot tipus, empreses des de les comercialitzadores o distribuïdores d'energia, que evidentment...
Iberdrola,
Endesa...
Que subcontracten tot.
Absolutament tot.
I venen a casa seva, toquen i li donen un carmelet al seu tècnic.
Correcte, i t'envien en el poble que estiguis, t'envien, pues, amb tots els respectes, a l'antenista del poble, que amb una mica de sort és la segona instal·lació fotovoltaica, dic la segona perquè el normal és que sigui la primera, i després hi ha empreses...
Que pot quedar enrampat allà dalt.
Que pot quedar enrampat, que no complirà la normativa PRL, que després no sabrà com... Bueno, que després no sabran legalitzar aquesta instal·lació, hi haurà problemes...
Bueno, i que no es dona valor al terrat, o sigui, has de fer unes fixacions per 25 anys, o sigui, que no tenim tants experts que sàpiguen com afrontar cada coberta, que cada tenen moltes complexitats, o sigui que és una feina que realment no s'està donant valor.
Com ho solucioneu vosaltres?
Nosaltres és amb personal propi. Tot és personal propi, no subcontractem absolutament res, però cap dels processos, és a dir, ni el comerciant ni el de l'enginyeria.
Fem formació.
Nosaltres tenim nosaltres estem formant part de la UNEF, la Unió Nacional Espanyola de Fotovoltaica, i nosaltres tenim el segell de qualitat de la UNEF, que el que fa és que certifica que tots els instal·ladors han fet una formació, per tant estan homologats per instal·lar fotovoltaica. I això és un segell de qualitat que s'hauria de demanar a totes les empreses instal·ladores.
Escolta'm, i com es fidelitza? Perquè una cosa és la captació de talent i una altra cosa és la retenció de talent.
Aquí és on al final nosaltres el que intentem... Aquí està la màgia de Solideo, d'aquest creixement de personal, no? aquest engagement que nosaltres intentem fomentar des de l'empresa, no? des de les nostres polítiques de recursos humans i la capacitat d'atracció. És a dir, que els propis professionals que venen en parlen amb d'altres i fa que vinguin, fan l'efecte crida a d'altres professionals. I aquesta és la clau de la nostra empresa, d'aquest creixement que hem tingut.
Escolteu.
Has de cuidar molt bé els instal·ladors, és la peça clau de la instal·lació, de fet.
Anem a cosa pràctica. Comencem per... potser pel que pugui ser més habitual, comunitats, bé, més habitual, o com a mínim que impliqui dificultats, etc. Com hauria d'actuar una comunitat des del minut zero fins a que això gairebé ja està aprovat en junta, etc, etc.
Una comunitat de veïns, el que ha de fer simplement és un mínim d'acord, de dir, oye, nosaltres volem demanar pressupostos de plaques solars. La que una part dels veïns estiguin d'acord és suficient per...
Quina part?
No és
majoria junta, simple, junta, no?
Simplement perquè una empresa dediqui esforços, perquè pensa que al final, tal com està el sector, dedicar temps a una comunitat, doncs ha de ser algú que estigui interessat. Simplement mostrant l'interès de gran part dels veïns, nosaltres ja ens dediquem, ja fem una oferta, li ensenyem bé com funciona. Llavors, amb això, fan quatre números, veuen que surt molt interessant les comunitats de veïns, cap veí ha de posar cap tipus de diners ara avançat, perquè hi ha molts mòduls de finançament on pagant la instal·lació a 10 o 15 anys pràcticament com un gasto més de comunitat, ells no han de fer cap tipus d'inversió. Llavors, que els números són interessants, però per nosaltres començar a explicar-los tot això, almenys volem un mínim d'acord entre els veïns. Després ja anirem a junta i s'haurà de votar, però almenys ja tenen una bona
predisposició. El que ens trobem és que sempre hi ha un veí, que és el veí interessat realment, és el convençut, és el que està normalment, el cas típic, no? Dient nosaltres...
En el cas de l'ascensor, el de l'àtic.
El de l'àtic, no? Però en aquest cas és l'enginyer jubilat, que té molt de temps, que quan ens truca i pregunta sobre la fotovoltaica en sap més que nosaltres, perquè
s'ho ha estudiat tot. I està jubilat i ho pot estudiar.
I el que resulta és que nosaltres l'ajudem a convèncer els seus veïns. Si nosaltres diem, no, escolta, nosaltres no podem anar a convèncer a tots els veïns quan només hi ha l'interès d'un, perquè no tenim aquesta capacitat, no podem arribar a totes aquestes comunitats. Li donem unes eines, li enviem una documentació, una informació, perquè ell pugui fer, perquè busqui aquest mínim d'acord. Després, un cop sí que ha convençut a un terç, que és el necessari per tirar endavant un projecte de fotovoltaica a nivell comunitari, nosaltres el que tenim és un model, ja tenim un model que a l'administració administrador de finques o el president de la comunitat, el podem ajudar. És un acord, un model d'acord de junta que l'hem desenvolupat en diversos despatxos d'advocats, que en un únic acte el que regulem és la relació entre els veïns de la instal·lació fotovoltaica pels propers 25 anys. És a dir, si entren uns, què passa si després un veí es vol adherir, què passa si un es ven el pis, què passa si entra un altre veí nou... És a dir, tot això, totes aquestes preguntes queden regulades en un únic acord, de manera que ja no han de fer juntes i que la fotovoltaica no sigui
un
mal de cap a futur, no? I ja està. Després, la instal·lació sí que es fa, no? I Àngel, que tu ets el tècnic, ens explicaràs millor tècnicament com funciona,
clar,
això.
Podem portar el detall, si voleu, ho expliquem perfectament.
Sí, una miqueta, perquè jo crec que hi ha la sensació de que posem unes plaques i com entrarà l'electricitat al comptador de casa meva. I no és ben bé així.
Exacte. Mira, hi ha dos casos. Al final, tu vas a la comunitat, tens un espai que és el terrat, el que tinguis, potser només tenen espai i la producció que donaria la instal·lació només dona pels espais comuns, doncs bueno, dos espais comuns.
Un aparcament, l'escala,
l'ascensor, tot això. Tenen un estalvi, ho paguen com un finançament dins de la comunitat i és una quota més i al final ells ni ho noten perquè el propi estalvi la paga. Vale? Aquest és el primer cas. Segon cas, doncs, que hi ha una coberta disponible on hi ha més espai, vale? No només pels serveis comuns, llavors allà entra el factor que pots repartir part d'aquesta energia als veïns que estiguin interessats. Si són 20 veïns i només 4 estan interessats, doncs 4 veïns, no hi ha problema. Llavors, tu aquí com funciona? Fas la instal·lació fotovoltaica, ho connectes tot directament com a l'entrada de comptadors de l'edifici, vale? Ho connectes no a cada comptador, sinó al global, i des d'allà dones un percentatge de la producció que genera aquesta planta a cada comptador.
Pues, amb un comptador propi.
Exacte.
De la instal·lació.
Tu dius, tu poses un comptador per veure la producció de la instal·lació. Llavors, dius, vale, doncs aquest comptador dona-li un 20% al veí del pis que sigui. Vale? Llavors, el teu percentatge, el que li toqui, el que s'hagi acordat en aquest acte
que
hem parlat. I és simplement això, és un acte purament administratiu. No és... Sí que és cert que l'energia va directament a la xarxa, vale? Però per a aquest acte administratiu que es fa, doncs t'ho compensa en compte a tu comptador.
Que m'estàs posant l'exemple...
És com si la connectessis dins de casa, és el mateix.
Clar. Que m'estàs posant un exemple molt, podríem dir, habitual, que és repartir en funció dels percentatges, però el que acordi la Junta, el més guapo de la comunitat, la més guapa, li donem el màxim, el que s'acordi en Junta.
És així.
El tema sigui.
El tema que després, si algun dels altres veïns es vol adherir, té tot el dret del món. O sigui, al final nosaltres diem, si un veí a l'any 3 veu que, hòstia, està estalviant un muntó, això és interessant, doncs ha de tenir l'opció de poder col·laborar, perquè al final el terrat és de tots. És l'únic.
Ha arribat una modalitat d'algunes comercialitzadores que a mi em sembla espectacular, que és poder vincular la teva residència habitual a una segona residència.
Està molt de moda, això, sí.
Clar, aleshores, que jo sàpiga, a Catalunya, ara mateix Audax i ara mateix Esclat Energia, no sé si n'hi ha algun altre, a nivell espanyol, Liber Energia o una cosa així, i algun altre. Podem concretar en què consisteix? Perquè no és primera o segona residència de diguem, de Salou a Vilanova i la Geltrú, sinó que pot ser primera residència de Santa Cruz de Tenerife a Gijón. Com funciona? Tirarem un cable entre Tenerife i Gijón o com ho farem,
menys
això?
Mal que no, menys mal que no, eh? Aquest és un producte que les comercialitzadores cada cop oferiran més, vale? En aquest sentit. Com funciona? Hi ha moltes, eh? No sé si fer publicitat d'això, no, però...
No, pots...
Pròxima Energia, Lidera, hi ha
les
moltes.
Les que se t'acudeixin ara mateix, bonament les pots citar. Sí,
les que has comentat, com Pròxima, Lidera, Energia, Helios, hi ha moltes que cadascuna té el seu producte. És important que el client entengui bé com funciona això, vale? Perquè cadascuna ofereix coses diferents. Jo poso dos exemples. Jo tinc la meva casa on sigui, a la platja, a la muntanya, o a la meva segona residència on sigui, i tinc el meu pis a Barcelona. Jo, al final, hi ha dos models, vale? I cadascú té les seves coses. Hi ha un que, vale, jo el que produeixo a la meva casa, diguem, jo què sé, a la Cerdanya, vale? Doncs l'energia que jo estic produint allà, directament te la convencen al mateix preu que l'estàs consumint a Barcelona i pagues un fee i uns peatges. Vale? Això és una modalitat. Després, semblant el que ha fet Esclat o algunes, et donen un preu, vale, per al quilowatt que tu tires a la xarxa, on sigui. Vale? Pues jo a la Cerdanya tot el que no aprofiti ho tiro i m'ho paguen a 15 cèntims. Vale? I tu a Barcelona potser, pues, depèn de la tarifa que tinguis negociada, potser l'estàs pagant a 20, 25, el que sigui, però és una és purament econòmic, vale? Et fan com una hutxa, vale? I tu vas acumulant allà els diners i tu van compensant contra la teva factura a Barcelona. Llavors, és important que la gent entengui que s'han de dimensionar bé aquestes instal·lacions.
O sigui, evidentment.
Jo ara agafo aquesta tarifa i ja pagaré 0 de llum a la Cerdanya i a Barcelona. No és així.
No.
Vale? O sigui, has d'entendre molt bé que pots tenir un estalvi, que depèn de la instal·lació com sigui, com l'hagis fet i el sobrant que tinguis o no, doncs et donarà un estalvi o un altre. Per això és important que aquest assessorament
l'entengui. El dimensionament d'instal·lació en funció de la superfície i en funció d'amortització i... Exacte. Bateries o no bateries? Aquest és un dilema, s'han abaratit molt les bateries, etc, etc, però...
I s'han autoritzat, que van arribar a estar prohibides, ho recordo.
Bé, és que s'han fet tantes aberracions. Pot sortir compte, no pot sortir compte, forma part d'un estudi, evidentment.
Funciona igual que el que estem parlant de la tarifa amb aquesta bateria virtual. La bateria depèn. Jo... amb les plaques, jo li recomanem a tots els clients, munta les plaques solars 6 mesos, 8 mesos, quan realment hagis vist quin consum pots moure hores de llum, llavors munta les bateries sense pressa. Vale? Per això és important que els sistemes que s'escullin permeteixin aquest tipus de funcionament.
Perquè, clar, se m'està acudint, Àngel, que al final, en pocs anys, molta gent disposarà d'un cotxe elèctric. D'aquí 12 només se'n vendran.
Exacte.
I, per tant, les bateries ja les compraràs amb el cotxe elèctric. Per tant, si fas segons quina inversió ara... clar...
Depèn. És això, és que val la pena explicar-ho bé. Tu pots posar una bateria, vale? Jo, al final, jo pago 200 euros de llum al mes. Ara, amb les plaques solars, he fet tot el possible per adaptar-me i ara pago 90 euros. Doncs si ara aquests 90 els vols reduir a 20 o 30 euros, doncs, vale, quant costa aquesta bateria? En quant temps amortitzo jo contra això? Això és el que nosaltres li recomanem a la gent. Sí que és cert que cada cop els cotxes també serviran per donar funcionalitats a la casa.
Però les bateries del futur... la nevera, per fer servir la tele...
Exacte, però les bateries del futur tindran una altra funcionalitat, que és el que estem veient ja a molts països, vale? Tant a Europa, Alemanya, Estats Units...
Les smart grids.
Exacte. Tu tindràs a la teva casa les plaques solars, tindràs el teu cotxe elèctric, tindràs la teva aerotèrmia i tindràs després una bateria tot i així. Per què? Perquè aquesta bateria no està tan lluny que les empreses distribuïdores ens demanin a certes hores del dia que en comptes d'encendre una central de gas per produir energia, doncs puguis tirar de totes les bateries que tens a la xarxa. Vale, i això a Alemanya, per exemple, té un sistema molt, molt ben parit, la veritat, a nivell, a nivell de distribució.
D'una marca molt coneguda.
Vale, llavors, tu què fas? Tu el cotxe l'utilitzaràs per anar al que necessitis, després si el portes carregat i a casa et pot donar una bona utilitat, pots tenir una bateria que la pots utilitzar per a la casa o per donar un servei en funció del preu que et paguin aquest servei. O sigui que val la pena que la gent comenci a pensar una mica més enllà de posar les plaques solars per estalviar els pròxims 2 o 3 anys, perquè un sistema que no estigui ben dimensionat ara, quan vulguis fer canvis o millores, ja ens trobem molt, ens trobem moltes instal·lacions que tenen 1 o 2 anys, que la gent ha de vol bateries i s'adona, nostres, però si és que si poso bateries haig de canviar mitja instal·lació perquè l'inversor no em val, perquè tal. Llavors, és una llàstima perquè fem una inversió, ostres, ja considerable, al final són uns diners que s'han d'invertir, doncs s'ha d'escollir bé el sistema, l'empresa i com t'ho fan, i que donin un bon assessorament a llarg plaç, perquè al final haurem d'anar fent petits passos d'aquí als pròxims 10 anys.
Sí, això és un procés de transició... No, de canvi de model energètic, i al final les empreses i el ciutadà ha de buscar és algú que l'acompanyi en fer tota aquesta transició completa.
No estàs parlant de companyia instal·ladora.
Companyia instal·ladora o consultoria o enginyeria, és a dir, que no vinguin i montin les plaques solars. Aquí. No es tracta de poso plaques solars, check, ja està. Ja m'oblido, ja està, ja he fet el
meu... No, és que és exactament el que fan les companyies actuals que s'organitzen. No només et donen llum, et donen servei.
Correcte.
En aquest sentit, la vostra tasca és tan important com la del fabricant de plaques, jo entenc. Que no sé si és el que la gent està entenent.
No, perquè no ho entenen.
La gent vol barato i ja, m'entens? Ah. I no entén el concepte de servei.
Correcte.
Ho dic per casos que he tingut de gent que efectivament ha comprat barato i ha comprat bé, però que t'aclanca, ha tingut una enganxada. I dius, qui t'ho va posar? Diu, ah, no, és un del poble. Un del poble,
el cunyat. El
no, cunyat. No, el cunyat. Una persona que es certifica, perquè suposo que el vostre sector està regulat.
Correcte.
I has de presentar uns carnets i unes... Suposo, vull entendre. Però hi ha qualitats en aquest servei?
Qualitats? Sí, sí. Les qualitats les certifiques tu com a empresa i en el producte, i al final tu el que has de fer és donar una garantia de la instal·lació com a instal·lador, evidentment.
I com saps separar el gra de la palla? És a dir, te la poden colar?
Te la poden colar molt fàcilment.
Sí,
i no està regulat,
no
això?
No està regulat.
Doncs això és el que no pot ser. Es necessita uns filtres de qualitat.
Sí.
I uns estàndards.
Ens queden 3 minutets.
Molt bé. Jo volia comentar una coseta respecte al que comentàveu abans de compensar l'energia respecte a la segona residència. Uh-huh. Nosaltres hem tingut converses darrerament amb diverses comercialitzadores, i el que volem transmetre és que la gent ha d'estar tranquil·la, que això serà un servei que acabaran donant pràcticament totes, perquè ara el que ens comenten algunes és que si no ho estan oferint, és perquè el seu sistema de facturació fer aquest canvi, introduir aquest canvi que la facturació surti automàtica, que compensi, que calculi, és a dir, el seu sistema, el seu ERP, és complex, és a dir, que no és un canvi que un cop es prengui una decisió en un consell de direcció es pugui implementar demà, no? O sigui, per tant, que sí que estan algunes d'aquestes companyies que heu anomenat...
Les més petites són les més ràpides.
Exacte, i ho estan fent proves pilots, perquè ho estan fent de forma manual, per 100, per 200, per 300, per veure la demanda que han tingut, i realment a la que han obert la veda hi ha hagut una llau de peticions per fer això, amb la qual cosa entenem que totes les altres, no, o hi dona vegantes i s'hi posaran.
Molt bé, d'acord.
Per tancar el tema que comentaves de la qualitat, al final, si pots veure molt bé una empresa que fa bé les coses o no, al final, mira, el segell de la UNEF és un fet, però, per exemple, certificacions com la ISO, o al final sí que pots buscar coses on puguis veure, ostres, doncs aquesta empresa, doncs mira, aquesta empresa veig i puc veure fàcilment que ha fet més de 500 instal·lacions, ha fet més de 200, que no està fent proves amb mi. O sigui, que sí que es pot mirar, i és important, perquè això marcarà al final la vida útil d'aquesta instal·lació, que ens ha d'ajudar a estar bé molts anys.
Fonamental. Per acabar, i amb 30 segons, evolució els pròxims mesos del sector vostre pel que fa a tecnologia, novetats, alguna cosa que diguem, o les plaques més o menys són les de sempre, els inversors són els de sempre, no ho sé.
Estem parlant amb fabricants, les novetats estan per arribar. En aquests moments, amb prou feines, ens estan subministrant la tecnologia ja madura que tenen ells com per subministrar-la. Nosaltres
tan parlem... complicada està la situació.
Tan complicada, sí, està complicada. Està molt complicada. Nosaltres hem anat a fires, vam anar a la Fira de Munic a la primavera, el Genera a l'estiu, i els fabricants, sí, proper trimestre traurem el nou model d'aquest inversor, proper trimestre traiem aquesta placa, aquestes millores,
i no estan arribant.
I continuem esperant. Amb la qual cosa, ara ara estem en aquest sentit, estem així. Sí que és veritat, on veiem una evolució, és, no és al nivell de la placa o, de, o del producte, sinó és al nivell del que s'està buscant ara en el sector, és les solucions smart, no, Àngel? Com per exemple...
Sí, que al final és no només la placa solar, sinó connectar tots els elements de la teva casa d'una manera intel·ligent, perquè si no muntes un carro de cotxe, muntes una aerotèrmia, muntes unes plaques solars i tot funciona. Cadascú, independentment, no té sentit. Al final has de poder programar tot
en
això.
En aquest sentit, com que ens hem menjat el temps, a mi m'agradaria que hi haguessin segones, terceres parts, m'agradaria parlar d'una vivenda integral, sigui un pis, sigui una vivenda unifamiliar, que si vehicle elèctric, que si aerotèrmia, etc, totes aquestes solucions. M'agradaria també parlar una tercera part de la nova normativa de comunitària que amplia de 500 metres a 2 quilòmetres al radi, que a mi em dona la sensació que és una revolució. És una revolució perquè pot injectar molt interès en determinades zones del país. Bé, com que ens hem menjat el temps i hi ha moltes coses a parlar, només ens queda acomiadar-nos. Els dos cofundadors de Solideo, el CEO Rafael Reyes i l'Àngel Baños, director comercial, a tots dos, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Francesc.
I un plaer, ens inviteu.
Adéu-siau.
Adéu. Adéu.
El concurs.
Anem al concurs. Solideo té delegació a la Costa Blanca o a la Costa del Sol? Un lot de mel alemany, aquesta empresa guardonada amb els premis Great Taste, ara ho hem dit bé, que són com els Oscars de l'alimentació. Concurs de la setmana passada, Meteoambient. Quants voluntaris formen part de les ADF Catalunya? Doncs prop de 10.000. Atenció, Cristina Casanovas, de Call d'Atenes, t'emportes una nit amb habitació doble més esmorzar a Platja d'Aro, a l'hotel Costa Brava, per gaudir-ne en temporada baixa, a concretar els dies amb l'hotel, i tot això gràcies al grup Aromar, hotels i restaurants.
Llar A i consum responsable amb el patrocini de l'Agència de Residus de Catalunya.
Va, Llargrin, un altre rècord històric de reciclatge a Catalunya. Jo me'n recordo haver fet el tuit, sí, t'has de posar el micro davant, això diu la norma a la ràdio.
Això deia aquell que deia llevamos 500 años haciendo radio, deia aquell.
Això mateix, això mateix.
Doncs això. Ara jo... com se't queda el cos? Tu m'has estat repetint durant molt de temps.
Que estàvem estancats.
Avança, això del reciclatge, estem fent salat. No,
tres punts i mig.
Bueno,
oi?
Però perdona,
ho dic de memòria.
Aquesta no és la dada. La dada és que des del 2019 estem amb un ritme de creixement. És cert, és a dir, tu tenies raó que hi va haver-hi un forat des del 2012, que es van marcar el 39,1%. Estem parlant de percentatge de residus reciclats a Catalunya per persona, d'acord?
Sí.
I estàvem en un 39,1% de la brossa que recollíem els catalans.
Quan diem percentatge de residus reciclats, és a dir, aquestes xifres que ara expliquem en els oients, són les xifres del que aboquen els catalans al contenidor o del que se n'extreu dels contenidors o dels diferents tipus de recollida i aquell material del total s'acaba reciclant?
Són les xifres que reporten els ens locals, que són els que gestionen la recollida selectiva i els que tenen...
Per tant, en brut.
Exacte. I correspon al percentatge de residus que la gent ha separat.
D'acord.
Això no té res a veure amb el reciclatge. Ho hem explicat moltes vegades al programa.
Sí,
una cosa és separar i altra cosa és reciclar.
Això mateix. Per tant, això és...
Recollida selectiva.
Per tant, això és la separació que fa el ciutadà.
Aquí.
I l'aprofitament que se'n faci d'això serà variable en funció del tipus de residu, de la feina ben feta,
aquí,
etcètera.
Anem a fer una mica d'històric per donar-te la raó a tu, quan s'estiraves de les orelles.
No l'has de donar, també.
No, però el programa ja estava en marxa. El 2012 es reciclava el 39,1%, com he dit abans. El 2013 va caure a un 37,9%.
Hosti.
Cuidado, Es va mantenir per sota del 40% fins al 2018. vam estar, com diu el Martín Vide, en un amesetamiento, que diuen els climatòlegs,
sí, sí, sí.
Fins al 2019, que vam passar del 39,7 al 44,9. Mm-hmm. Què va passar aquí?
I què va passar?
Te'n recordes una campanya que et deia, encara que siguis...
Sí.
Te'n recordes, de les corxets?
Sí, una cantant, home.
Eren tres, les corxets, bueno, que eren aquelles noies.
Una d'elles no era la...
Efectivament, si estem d'acord.
La d'Eurovisió. No d'Eurovisió. La que ho va intentar. És que no em sortirà el nom, pobre de mi.
No sé si eren les... No sé com es deien. Sí. Jo vaig estar amb elles. És a dir, que encara que siguis de plàstic, si no ets amb vas, el groc no hi aniràs. Aquesta era la cançó. Allò van passar al 44,9%. Al 2020, al 45,1%. I l'any passat, que és la xifra que avui comentem, el 46,6%. Però aquesta no és la dada.
Ah, no?
La dada
jo,
és
jo,
que...
jo estava molt content, eh?
No. La dada és que a nivell de Catalunya, a nivell de país, estem per sota del 50% que marca la Unió Europea. La Unió Europea va dir que el 2020 els països havien de fer que els ciutadans recollissin, separessin la brossa de manera que el 50% de la brossa que comunica el municipi que ha recollit fos reciclatge. Quin lío que m'acabo de fer. Què ha passat a Catalunya? A Catalunya, el 47% dels municipis i 17 comarques ja estan per sobre del 50%. Ja saps que a mi no m'agrada fer llista de bons i dolents, i que sempre que arriben aquestes informacions de l'Agència de Residus o de la Junta de Residus, quan jo era jove i tenia pèl, doncs no m'agradava quan sortíem i dèiem l'Hospitalet ha fet tant, i Santa Coloma n'ha fet tant, i Barcelona, i Tarragona, i Vendrell. No m'agrada fer llista. Però sí que m'agrada dir els que ho estan fent molt bé. I a nivell de comarques, la Conca de Barberà...
Bestial.
En un 80,3%.
Sí.
El Berguedà, en un 68,7%, i Osona ja fa molt de temps que la toca molt bé, el tema del reciclatge, el 68,9%. Això significa que estan molt per sobre del que la Unió Europea demana pel 2025, que és que el 55% sigui recollit de manera selectiva. És a dir, aquestes tres comarques ja estan, ja poden descansar, però no han de descansar. Per què? Perquè tenim comarques que ens estan fent quedar... Anava a dir una cosa, però no la diré perquè estem a la ràdio, m'entens? La Cerdanya.
Ah, sí, és un dels clots del país, i no ho dic per l'orografia.
28,4%. Sí. Tot i que té un poble, que és Riu de Cerdanya, que és el primer poble que ha batut el rècord en recollida selectiva, amb el 98,7%.
Què dius?
Riu.
98,7%.
Però bueno, són quatre cases i, sí, i és un poble preciós, que me l'estimo amb bogeria, m'encanta. Però és un clotet allà als gors d'aquell... M'entens? Però la Cerdanya...
Però clar, això què vol dir?
Que la gent no separa.
Però jo t'entenc, però... Aquí jo crec que potser... És que no ho sé. No pot ser que el Consell Comarcal hagi tirat la tovallola i digui és impossible amb el turisme reciclar.
Mira, et posaré...
Perquè amb altres comarques eminentment turístiques, algunes d'elles, escolta, funciona. O que el visitant de la Cerdanya realment no...
Escolta'm, fins fa quatre dies a la Cerdanya no hi havia contenidors de recollida selectiva, Francesc Mauri.
Ja.
I t'estic parlant de pobles com Bellver.
Ja.
I els que han posat fa un any o fa dos anys, perquè ara ja quan pugem ja podem reciclar, i tot i que hem fet una caminada, però jo sóc dels que la faig, han posat uns contenidors que són encara d'aquells dels anys 80. Saps aquells primers contenidors que van arribar, que tots eren iglús? Un de groc, un de blau i un de verd, m'entens? Doncs ens han posat aquells. És a dir, que no és una qüestió de Consell Comarcal, és una qüestió de voluntat de país. I a la muntanya se li ha d'atendre tant com a les valls i com a la façana litoral.
No. Escolta'm...
I l'àrea metropolitana de Barcelona amb el 38%, què em dius? Aquí tenim contenidors.
Clar.
38% l'àrea metropolitana.
No, fluix.
I el Tarragonès amb el 40%.
Fluix.
I el Baix Penedès amb el 40,4%. És a dir, que hi ha molta feina a fer.
No, i a més, clar, àrea metropolitana, Tarragonès, Baix Penedès, estem parlant dient... d'una pila de
clar,
població.
Aquí estem jugant amb el 70, més del 60% de la població del país. És a dir, que ens queda molta tasca.
Sí, però mira, al final, Llegia ara fa poc, que vaig fer un retuit, Bona Vista, aquest barri de Tarragona, clar, amb molta verticalitat, etc etc. No han anat al porta a porta, han anat al contenidor tancat. Jo és que sóc beligerant i a mi m'agrada el porta a porta i el posaria tot arreu. Però vaja, s'ha triat aquest sistema i han arribat, crec que un 62% de reciclatge.
M'estàs parlant de Bona Vista. Quin és el teixit social que té Bona Vista?
Aquest, és obrer.
Clar, veïnat, veïnat compromès... Sí, i amb gent i amb
però
lideratge,
hi ha l'àrea metropolitana amb de Barcelona veïnat, que no hi és.
Res, de tota la vida. Clar. Però no han entès, ara diré, és que no han entès que el reciclatge com un fet de civisme.
No doncs, han entès. Escolta,
el Baix Llobregat ha tirat molt d'aquest país, amb moltes tasques, igualtat,
ja
solidaritat,
ja ho crec,
drets socials. I el reciclatge, què ens passa, companys? Què ens està passant?
Aquesta pota de l'economia verda o de la sostenibilitat, més ben dit.
I del compromís amb el planeta, m'entens? Que forma part del discurs. Molt bé, vinga, ho deixem aquí.
Escolta, és que estaríem... No callaríem, eh?
És molt perillós el que
sí,
fem.
Sí, sí, sí.
Vinga.
El concurs.
Anem al concurs. Quin va ser el percentatge de recollida selectiva a Catalunya el 2021? Una ampolla de cava Ubac ecològic d'Agustí Torelló i Mata, el premi. A la setmana passada, Meteoscapades. L'espai cràter és una exposició només dels volcans d'Olot? O és més àmplia i multidisciplinària? Un lot de mel alemany amb mel, xocolates, fruits secs, vinagre, sabó de mel, mel i suc de llimona i una bossa de tela. És el premi, la resposta més àmplia i multidisciplinària. Eli Kudinac, de Vic, la guanyadora.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
I torna la Setmana Europea de la Mobilitat.
Ja la tenim aquí, és un clàssic de cada setembre, de la segona quinzena, i que aquest any ve carregada d'aspectes interessants que caldria comentar. Primer és que es destaca el paper, i que això no cal fer una setmana europea per destacar-ho, però en tot cas es destaca el paper que té a la mobilitat per la recuperació de l'espai públic. Això està passant a Barcelona, i molta gent em diu: escolta'm, tu què opines de la gestió que està fent el govern municipal? El govern municipal, i això és una cosa que caldria remarcar, només segueix la tendència que marca la Unió Europea i que estan seguint altres ciutats, com ara Milà, París, Madrid, altres ciutats que estan desenvolupant
Madrid,
en la mesura en la que tenen aquesta possibilitat. Però sí, evidentment, sí, que Madrid no tota velocitat.
No.
Però d'unidó París, d'unidó Milà, d'unidó
sí,
altres...
No, París, Milà, espectacular. Sí. Milà ja des de temps immemorials.
Sí.
Eh? París... escandalós. Fins i tot ara ja aparcar motos a la via pública ja fan pagar. És a dir, ara ja no hi ha aparcament lliure per les motos a París.
Exacte.
Això vol dir que...
Alguna cosa està passant. Fixa't, aquestes propostes que feia el Salvador Rueda de les superilles i que s'ha de demostrar de qui venen, o sigui, s'ha de reconèixer de qui venen, després és com s'ha portat a termini, la manera com s'ha consensuat aquestes superilles amb els veïns, amb el veïnatge, que això donaria per un altre espai. Però en tot cas, el que reconeix la Setmana Europea de la Mobilitat és aquest aspecte de la recuperació de l'espai públic, més enllà de la qualitat de l'aire i de la pacificació del trànsit, que n'hem parlat altres anys. Quin és el lema d'aquest any? Molt interessant, també. Combina i mou-te. I el que fa una referència és aquest aspecte de la mobilitat intermodal, que s'està imposant a moltes ciutats ja fa temps, que hi ha ciutats que han canviat radicalment a la mobilitat sense motor, és a dir, Amsterdam, Copenhague, que s'han passat a la bici i que anar en cotxe gairebé tens la sensació de ser un invasor, de ser un extraterrestre, però a Barcelona aquesta mobilitat intermodal, d'un i do, el que està avançant. Tot i que encara és molt complicat entrar amb la bici al transport públic, tot i que encara és molt complicat tenir aparcaments dissuasoris que permetin aquesta intermodalitat, que jo estic d'acord que és la clau, el que jo estic d'acord o no, no té gaire importància, però els experts ho assenyalen com una de les possibilitats. I això, aquesta Setmana Europea de la Mobilitat, hi vol posar l'èmfasi.
Home, bicicletes, plegables, sobretot, patinets, etcètera, etcètera.
Uh-huh. Però no tant. Deixa que comentem aquest aspecte de la bicicleta plegable, perquè la bicicleta plegable no dona el servei.
No, plegable.
Exacte.
No, clar,
però
clar.
Què passa amb la gent que després de fer la seva aproximació a la ciutat on té el lloc de treball, és a dir, aproximacions que acostumen a ser fins a 50 quilòmetres, que seria més o menys Vic, Barcelona.
Sí, la segona corona metropolitana.
Bé, doncs que arribes
De Vilafranca, és a dir, un Vilanova i la Geltrú, Vilafranca, Manresa, Vic...
Exacte, aquesta seria aquesta segona corona que arribes i que hi ha moltíssima gent que té una bici al lloc on han llogat o on té...
O el maleter del cotxe...
L'aparcament dissuasori. Aquesta bici no necessàriament ha de ser plegable. Hauria de tenir accés al tren. En el cas de Vic no és necessari perquè aquell tren, pobre
Neu, vas més ràpid amb la bici.
Sí, segurament, no? I més...
tota manera, jo, clar, ara fa temps que no hi he estat per aquelles vies i aviat ens visitarà Pere Macias, coordinador de Rodalies, i tindrem una conversa, jo crec que de més de mitja hora. Crec, pel que m'han dit, que hi ha obres en marxa, aquella línia i el famós desdoblament fins a la Garriga, una cosa així, i estan treballant, Ara em diran, no, home, no, si encara no es veu res, ho han anunciat, no ho sé, però
aquella línia és una vergonya,
Francesc. Sí, home, clar.
És una vergonya. És absolutament intolerable el que han fet en aquesta part del país, sometent-los en aquesta línia, que és una línia, insisteixo, del segle XIX. Bé, una part també destacada en això que vem de la Setmana Europea de la Mobilitat és el Dia Sense Cotxes. La pregunta és si encara té sentit celebrar aquest Dia Sense Cotxes a la Setmana de la Mobilitat Europea. No sé com ho veus. És a dir... No. És
perquè...
això de tallar el passeig de Sant Joan i el passeig de Gràcia i muntar unes tauletes i que els cotxes no hi puguin accedir. El que hauríem de fer és reduir el trànsit en aquestes vies de manera més dràstica. És impossible anar amb bici pel passeig de Gràcia. Et pots posar com t'hi posis, que et jugues la vida, no?
Jo ja saps que si fos alcalde de Barcelona, de qualsevol altra ciutat,
d'una manera
duraria menys que l'espai del temps al migdia, menys de 5 minuts. Però realment alguna cosa que fos contundent un dia.
Consensuada, insisteixo, aquí juguen un paper molt important, no només l'alcalde, sinó els regidors de districte, de sentir la veu del veí i veure què és el que necessiten, què és el que demanen.
Sí, però no tens la sensació que el que crida més és el de la minoria, que és el del cotxe?
Bé, en tot cas...
Això diuen les estadístiques, que la minoria és un cotxe i gairebé tothom a la ciutat va a peu, amb transport públic o amb bicicleta. Evidentment ha de ser consensuat, perquè si no... estavelles.
Efectivament. I com tot, com la implantació de l'orgànica, la remodelació de les vies, com la implantació del tramvia, tot això s'ha de consensuar. Perquè el medi ambient, en pal, no entra. No sé si la lletra va entrar en pal alguna vegada en aquest país. Em diuen que sí. Però jo et dic que el medi ambient, no.
Carai.
Vinga.
El concurs.
Quin és el lema de la Setmana de la Mobilitat d'enguany? El llibre El viento me lleva, un clàssic d'aquest programa d'Ismael Serrano, el premi. I de la setmana passada, el Meteomar, quines espècies són les que habitualment interactuen més amb els pescadors quan pesquen? Doncs les tonyines i els dofins. Eren espècies que anessin per l'aigua, segurament les gavines tant o més, però aquestes volen. Dos pots de fumet artesanal, gentilesa de confraria de pescadors, Verge del Carme de la Ràpita, el guanyador, Alfred Domènech.
Empresa Green.
aquesta notícia sí, hauria d'obrir telenotícies.
Sí, és...
Però, clar, que passarà aquí amb un programa modest, molt modest, com el
canvi,
nostre...
I, en canvi, no sé si estàs d'acord amb mi, és revolucionària, no pel fet de que sigui la solució, sinó perquè denota que el problema és tan greu. I és que una coneguda marca de rentadores, AEG... Que
sí, home, pertany... digue-la. Com se'n diu aquesta marca?
AEG. D'acord. Pertany al grup Electrolux, la van comprar ja fa temps. Ha llançat al mercat un filtre, la primera rentadora, amb un filtre capaç de capturar fins al 90% dels microplàstics que hi ha a la roba. S'han adonat de que efectivament hi ha més de 45 micres alliberades per la roba sintètica a cada rentat. És a dir, que partícules, és a dir, cada vegada que fas un rentat d'una samarreta, d'un vestit,
de fibres sintètiques,
exacte, alliberes. Això ve per un informe que va fer Nacions Unides, que va cridar a l'ordre a les empreses tèxtils, i els hi va dir, que els hi va demanar de reduir la presència de microplàstics a la roba, i les marques, les companyies de les rentadores van estar a la guaita i van dir: hòstia, això significa que el problema és molt greu. Fixa't, el que diu AEG és que el dispositiu, és un dispositiu, anem a pensar, saps allò de l'osmòtic, aquest dispositiu que va enganxat a la canyeria de l'aigua, i que és una mena de filtre que es veu quan tu obres a baix, hi ha un filtre, és exactament el mateix, va sobre de la rentadora, jo l'he vist, va sobre de la rentadora, és una cosa que va donant voltes de la sortida de l'aigua.
I aquest filtre, entenc que l'hem
discrimina,
però l'hem de buidar manualment.
Ah, efectivament.
Perquè, clar, no el fumarem una altra vegada a la claveguera.
Cada 10 rentats, tu l'agafes i t'ho juro, Francesc, quedes acollonit.
Ja.
Perquè és fins i tot maco. Hi ha plàstics de tots els colors, però plàstics que els agafes, te'ls poses a la mà...
I és plàstic.
I diu, això d'on ha sortit?
Del jersei, dels pantalons...
De la samarreta, prosa, dels calçotets...
Del que sigui, sí.
Fixa't, el que diuen és que en un any... una rentadora que doni servei a una família tipus, és a dir, de 4 persones, en un any, casa teva, una família, ompliries 2 bosses de supermercat plenes a rebentar de microplàstics. Cada any, 2 bosses de supermercat. Si vas cuidant...
Demà parlaré amb el Xavi Coral i la Raquel Sans i aviam si podem obrir telenotícies amb això.
Em sembla
literalment espectacular.
Sí. És l'única opció que tenim de retirar...
És la primera vegada en la història de la rentadora automàtica, i això quan va ser? Els anys 60, la primera rentadora, o 70? No sé.
Sí, que no fos aquesta marca, perquè és una de les primeres, una alemanya.
És a dir, és de l'època una mica més enllà de la Mary, de la Fragona, no?
Aquesta sí, després, justament després va venir la revolució de la Fragona.
I ara resulta que hi posem aquest filtre...
Perquè fins ara no s'havien donat aquest tipus de tèxtils. S'han de dir que abans eren fibres naturals.
Clar, cotó, lli, etcètera.
Ara el que ens han donat és això. Llavors, aquí el que hem d'estar a la White és que fins que arribin a estandarditzar-se, és a dir, fins que totes les rentadores ho tinguin, si hem de canviar de rentadora, escolta'm, home, mirem aquesta opció, perquè això sí que està determinat. És l'única solució a l'abocament...
Ja la trobem al mercat, eh?
Sí, ja està al mercat. Ja està al mercat. És l'única solució a l'abocament de microplàstics als oceans. El 35% dels microplàstics que arriben als oceans és per la roba.
Senyor Gallego, Ursula von der Leyen.
Totalment.
Senyora, obligació
a tots els fabricants.
A tots els fabricants de les noves rentadores.
Estic segur que així serà.
Ha de ser.
Vinga.
El concurs.
Quin tipus de filtres incorporaran les noves rentadores? Què filtraran? El lot de 5 paquets de càpsules compostables de cafè novell pot ser una de les opcions, o es pot triar també 5 paquets de quart de quilo de cafè amb gra o 5 paquets de quart de quilo de cafè molt. Recordeu, cafè novell és cafè ecològic, responsable i, a més, residu zero, sense herbicides ni pesticides. I de la setmana passada al Meteotaula, la pregunta deia: s'acaba l'ofici al forn amb els grans o els joves el continuen? La resposta era els joves, el continuen. Eva Roquer de Folgueroles s'emporta, t'emportes una ampolla de cava ecològic Brut Reserva 2018 d'Agustí Torelló i Mata.
Quin temps farà?
Anem a quin temps farà, capitalitzat per un divendres amb tempestes que, atenció, poden ser fortes a punts de les comarques gironines i barcelonines, tret de l'Empordà. Destacar, com dèiem, que poden ser intenses, avisos de risc del Servei Meteorològic de Catalunya i algun ruixat també a d'altres punts del Pirineu, en aquest cas. Destacar també que el divendres serà assolellat a Ponent, ho serà al sud de Catalunya, la calor a ratlla, i atenció perquè potser la matinada de dissabte, la nit de divendres a dissabte, hi hagi alguna tempesta violenta a la línia de la costa central i nord de la Costa Daurada. De cara a dissabte i diumenge, sol a gran part de Catalunya i nits que seran bastant més fresques, fins i tot fredes al Pirineu. Els dies suaus, amb una calor suau, molt, molt frenada respecte a la que hem tingut en les últimes 24 o 48 hores, per exemple. Moltes peticions per aquest cap de setmana, s'aprofiten i molt les persones que poden, volen, doncs, anar a donar un vol, ja sigui per la muntanya, per la platja, dissabte la Rosa Novell, Sant Pere Pescador, doncs tindrà sol, arrupit, Mari Carmen Baladez o Baladez, sol també, abrigats, arrupit, fora de les hores centrals del dia. Cristina Martos, PortAventura, amb sol. Diumenge, Jordi Mas, Berga, al matí, també sol. Cap de setmana, el Juancho Colomar, el Pont de Suert. Vall de Boí, a tocar, també Núria Guitart, Pep Segura, Borredà. En tots tres casos, cap de setmana de sol, de fred de nit i bo de dia. Sant Feliu de Guíxols, Neita Cris, domini del sol, algun núvol matinal dissabte, fresca de nit. I a muntanya, Mercè Ribas diu que vol saber per dissabte si plourà el Pic Carlit. No, no, farà un dia magnífic per fer muntanya al Pirineu, però porteu roba d'abric per cotes altes, sobretot. Juan Antonio Garrido i la Montse Ribas, zona del Cadí dissabte, la mateixa predicció. I Pedraforca, pel dissabte al matí, també. Puigmal, Sílvia Luesma, l'Arnau Barragán demanava el Pedraforca, la Sílvia Luesma al Puigmal, i l'Eulàlia Gené al Pic de la Carbassa, a la Cerdanya. En tots els casos, dia fantàstic el dissabte, insisteixo, per fer muntanya, però cotes altes heu d'anar abrigats.
El concurs.
Daniel, l'huracà atlàntic de fa dies va ser seguit d'un altre huracà. Com s'anomenava aquest segon huracà? Una ampolla d'oli d'oliva verge extra sense filtrar del Priorat Arbequina de Prior Day, el premi. De la setmana passada, la tempesta tropical de l'Atlàntic, com s'anomenava els primers dies de setembre? Doncs era la Daniel, l'huracà Daniel. Una ampolla d'oli d'oliva verge extra sense filtrar, arbequina del Priorat de quart de litre de Prior Day, Montse Aguerrido de Vidreres, la guanyadora.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, Rosa Santinya, cel escabellat, despentinat a Centelles. Foto de la vigília de la Diada, realment amb uns passadissos de cabells blancs, de núvols prims, de cirrus i cirrus pràcticament espissatos. Déu-n'hi-do, bellesa plena en aquesta fotografia a Centelles. Doncs la setmana que ve tocarà Meteo Mauri i ens escaparem al Festival Gastronòmic del Pallars, Cor de Vi. Entrevistarem a Joan Anton Català, divulgador i astrònom que presenta el llibre Una breu i atzarosa història de la vida des del moment zero fins al planeta que habitem avui. A més, coneixerem un referent, no tan sols a nivell barceloní o català, sinó també a nivell mundial, que és el restaurant Xavier Pellicer de Barcelona, dedicat a la cuina verda, però no únicament. Gent de tot el món el visita, i gent d'aquí, evidentment, també. I en Vizcarro ens comentarà curiositats del peix espasa. Com dèiem al començar, estem a pocs seguidors, en queden poquíssims, pràcticament una norantena, per arribar als 70.000 seguidors. 28.450 a Facebook, meteomauri@catradio.cat, el mail per contactar, i evidentment el web, el programa d'avui i qualsevol dels programes dels darrers 10 anys. José María Campillo, Néstor Gómez, Núria Ventura, Francesc Mauri, qui us han portat a la taula aquest programa d'avui.